El cafè de la ràdio, Núria García.
Passa un minut i mig de 3:15 del matí i és un dels temes que us hem destacat des de primera hora. La síndica municipal de Greuges, Eva Avellana, ha presentat a les últimes hores la seva memòria d'activitats relativa a 2019. La defensora del poble ha explicat que les atencions realitzades han crescut en un 20% en l'últim any. Un seguit de reivindicacions ciutadanes que porten Avellana a reclamar la redacció d'una ordenança de civisme. Les demandes que ha rebut l'oficina s'han basat sobretot en problemes com l'escolarització dels infants, l'habitatge, el sensellarisme o la renda garantida de ciutadania. A més, hi figuren també demandes sobre transparència i bon govern i temes de sostenibilitat i espai públic. Eva Avellana, síndica municipal de Greuges, molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia, Núria.
L'oficina de la síndica ha rebut un 21% més de queixes que ara fa un any. Ha analitzat el per què?
L'any passat, de fet, des del el canvi de 2018 a 2019, va ser un increment del 40% de les queixes. Veníem d'un període en què l'anterior síndic va estar en funcions i les queixes havien baixat molt, i el fet de que em nomenessin ja hi va haver un increment. Aquest any jo crec que continuarà amb la mateixa tendència d'increment. Llavors també perquè hem fet molta feina de donar a conèixer la institució aquí a la ràdio amb vosaltres, amb el programa que fèiem quinzenalment, i en altres mitjans locals com el Diari de Sabadell o l'Isabel. No? Jo crec que tot això suma que la gent reconegui més la institució i la facin servir.
Les temàtiques per això han variat, perquè sempre tenim temes recurrents, per exemple, els sorolls, problemes de convivència, brutícia, temes de mobilitat, però s'han incorporat de nous?
Hi ha temes nous que tenen a veure amb coses que són molt actuals, però és veritat que hi ha molts temes que són de fa molts anys. De fet, ahir parlava amb l'anterior síndic, amb en Josep Escartini, em deies que has parlat de coses, de temes que jo ja havia tractat en el seu moment, no? Temes nous n'hi ha, o temes que com a mínim estem posant més al focus, no? Com això que vaig comentar ahir, la problemàtica del sensellarisme, no? que fa que tinguem una societat molt més desigual perquè no s'aborda suficientment, o llavors tots els temes que tenen a veure amb habitatge, que pel fet que no es garanteix aquest dret es generen unes dinàmiques tòxiques en alguns casos, no? Màfies d'ocupació, etcètera, no? Clar, també és veritat que ahir no tocava perquè parlàvem de la memòria de les activitats del 2019, però arrel de la Covid hi ha moltes coses que s'han evidenciat que són mancants a la ciutat, que les necessitem per poder tirar endavant correctament amb la societat i per mantenir la vida de les persones. I això són temes que ja havia treballat durant el 2019, però ara el 2020 s'han vist més rellevants, com això que et comentava del centre de confinament temporal de les persones sense llar, no? O de la necessitat de tenir habitatge públic per tothom, o temes d'escolarització i d'igualtat de condicions de tots els alumnes de la ciutat.
Clar, precisament ara comentava aquestes mancances que s'han evidenciat potser més durant aquest temps de confinament. Vostè ha notat un increment del nombre de queixes, de demandes durant aquest temps de pandèmia o durant els moments de més confinament, o la cosa ha quedat aturada?
Hem continuat rebent queixes, i les queixes que hem rebut han estat sobretot per temes de sorolls entre veïns, que és bastant... no em sorprèn massa que passi, perquè al final quan estem molt de temps a casa és quan ens molesten més els sorolls que puguin ser els nostres veïns. I llavors també he rebut queixes... Disculpa, estic una mica refredada. He rebut queixes per tots els temes d'espai públic, especialment per tot el tema del desconfinament, no? De com s'està fent aquest desconfinament, si realment s'estan respectant les ràtios o les prioritats de vianants, bicicletes i després vehicles, etcètera, no? Arrel de la pandèmia hem estat treballant tots aquests temes, i llavors quan la cosa estava més complicada les primeres setmanes, moltes persones es van adreçar a la institució per problemes amb les residències on tenien els seus pares, els seus avis confinats. Vaig rebre moltes queixes en aquest sentit, queixes on realment jo no tinc competència, però alguna actuació vaig poder fer.
Clar, ara ho comentava, no té competències, però amb el debat obert, sobretot en relació a la mobilitat i de com s'hauria de gestionar el desconfinament, el fet de garantir més carrils bicicleta, a poder aportar més espai públic per l'ús dels vianants, ha iniciat alguna mena d'actuació per estudiar una mica quina és la situació actual de la ciutat i poder donar alguna indicació de com hauria de ser aquesta mobilitat post-Covid?
Sí, no només l'he obert, sinó que l'he tancat i l'he enviat a l'Ajuntament, l'he enviat també als grups de polítics del ple i l'he enviat també als mitjans. Aquesta actuació la vaig obrir el 2018 i estava molt centrada en temes d'accessibilitat de l'espai públic. Arrel de la Covid hem ampliat una mica el focus per incorporar també tot el tema del BOE i dels decrets que s'han fet des de l'estat espanyol perquè aquest espai públic sigui el màxim de segur i saludable per a les persones. Com et dic, ja l'he acabat i l'hem enviat i hem fet una sèrie de recomanacions des d'estudiar, que ja s'està fent el pla director de mobilitat, però des d'estudiar quins són els espais, quants quilòmetres de carrils bici haurien de tenir perquè realment aquest fos el vehicle prioritari a la ciutat, fins a realment quantificar, i ja parlo de temes post-Covid, quantificar quin percentatge d'espai públic ara mateix, amb la proposta que ha fet l'Ajuntament, es dedicarà a vianants, quin percentatge es dedicarà a bicicletes i quin percentatge es dedicarà a cotxes. Perquè si no ho podem quantificar, al final tot queda en desiderates, no?, d'alguna manera. I pel que fa als temes d'accessibilitat, haig de dir també que estem incomplint des de fa 10 anys una normativa estatal per l'accessibilitat a l'espai públic, que entre moltes altres coses diu que els carrers que no poden garantir unes voreres de metro i mig mínim han de ser de plataforma única o han de ser de pas prioritari pels vianants. Això s'incompleix en moltíssims punts de la ciutat, com sabeu. Igual que el fet que la Generalitat el 2014 va fer un requeriment a tots els municipis perquè fessin un pla d'accessibilitat de l'espai públic que el nostre ajuntament no va fer. Llavors, tots aquests temes a mi em semblen bastant preocupants i bastant greus perquè realment fa que l'espai públic no sigui un espai democràtic, és a dir, no tothom hi pot circular, no és accessible per tothom i ara amb tot el tema de la Covid, a més, no és saludable i és un tema on cal destinar, jo penso, molts esforços i fer les coses ben fetes. Jo vetllaré també per totes les processos que estan fent des de l'Ajuntament, però una mica el primer pas que he fet és aquest, és fer aquesta actuació d'ofici per parlar de com considero que hauria de ser l'espai públic a la nostra ciutat.
Aquest informe s'ha fet arribar a l'Ajuntament, als diferents grups municipals. Esperen resposta perquè el seu informe, la seva memòria, també recollia que ha decidit tancar amb greuge diferents actuacions per la falta de resposta, precisament, per part del consistori.
Correcte. Jo sempre que faig una actuació d'ofici o canvio una recomanació a l'Ajuntament, pel meu reglament, l'Ajuntament ha de un termini màxim de 2 mesos per acceptar o no acceptar la recomanació. Però més enllà d'això, el que ens hem trobat és que tenia expedients oberts des del 2016 pendents encara d'informe tècnic. És a dir, jo havia fet una sèrie de preguntes a l'Ajuntament sobre diferents temes que no m'han arribat a contestar mai. Llavors entenc que això, i insisteixo que el termini per contestar aquests requeriments és d'un mes. Llavors, donat això, he tancat tots els informes del 2016 i el 2017 amb greuge, independentment del fons de la qüestió, perquè només pel fet de no contestar en temps i forma ja està suposant un altre greuge per la ciutadania.
I quines implicacions pot tenir això? Em refereixo, al final són informes que queden doncs, en paper mullat, que l'Ajuntament no aplica o no accepta les recomanacions que fa la síndica. Té alguna conseqüència més enllà?
Diguem-ne que la institució que represento vol ser un mecanisme gratuït, diguem-ne, de defensa dels interessos de la ciutadania davant de l'administració. Jo faig recomanacions, no miro si hi ha greuge o no hi ha greuge, i recomano coses a l'Ajuntament. Si les accepten, perfecte, fem un seguiment de veure si realment estan aplicant aquesta esmena del greuge o aquesta proposta de millora. Si no les accepten, al final la ciutadania encara té l'opció del contenciós administratiu. En la memòria que vaig presentar ahir, un dels temes que vaig comentar, perquè em va semblar bastant rellevant, és una recomanació que vaig fer que es tornessin els diners d'un embargament a una persona que li van embargar la renda garantida i la Hisenda Municipal va dir que no. Clar, aquesta persona té altres instàncies, però són instàncies, diguem-ne, que cal pagar, no?, que s'haurà de buscar un advocat, un procurador per fer tot això, que segurament ja no ho acabarà fent. No? És a dir, jo...
Sembla que tenim algun problema per escoltar la síndica. No sé si es pot moure una mica perquè la perdíem.
Ai, perdona.
Ara sí.
Sí, millor?
Sí.
Dic que com a institució la meva feina, diguem-ne, és recomanar i és la credibilitat que dona el fet institucional. Però és veritat que no tinc mecanismes de coacció per obligar l'Ajuntament a complir les recomanacions que jo faig. És pel tipus d'institució que represento.
Tornant una mica al principi, síndica, una de les conclusions que es pot extreure i que hi va comentar vostè mateixa en roda de premsa primer i després al ple municipal, on va analitzar doncs, tota aquesta memòria, és que a la ciutat li fa falta una ordenança de civisme i al final alguns dels temes que planteja es retroalimenten entre si, no? És un problema global que potser si estigués més regulat doncs, es podria posar fil a l'agulla per solucionar molts problemes relacionats amb la brutícia, amb cotxes mal aparcats sobre les voreres, no?
Correcte, exacte. El tema dels excrements de gos que no recullen, tema de les escombraries fora del contenidor, etc. Hi ha una sèrie de deixos, de maneres de fer a la ciutat que fa molt temps que ningú hi posa el focus, diguem-ne, i que van passant, no?, i que generen molt mala qualitat al nostre espai públic, no?, com tots aquests temes que tu comentaves. I crec que l'ordenança de civisme que es va començar a treballar l'any passat, però que de moment encara no ha avançat, pot ser una eina, sempre i quan després s'expliqui suficientment a la ciutadania i en cas de que continuï havent incompliments, que es pugui arribar a sancionar també en el seu moment a les persones incíviques. No? Però sí que jo crec que necessitem un marc més ampli, perquè ja tenim ordenances, sorolls d'ordenança, tirança d'animals. Tenim ordenances com despertigades, però cal un marc més global perquè realment sigui efectiva.
I aquesta proposta té alguna mena d'input per part del govern municipal doncs, que tingui sobre la taula realment elaborar doncs, aquesta normativa?
Sí, de fet la van començar a treballar l'any passat o com a mínim es va posar sobre la taula de treballar l'any passat. No sé en quin punt està, és un dels temes que vull assenyalar. També ho vaig dir ahir al ple per tenir feedback també d'aquest tema, no? A veure com està evolucionant tot aquest tema i també per demanar agilitat en tot això.
Li volia preguntar perquè en els últims dies se n'està parlant molt d'aquesta actuació policial als Estats Units que va acabar amb la mort del ciutadà afroamericà George Floyd. La síndica municipal de Greuges està molt abocada en tots els temes dels drets humans. Als Estats Units aquesta mort a mans de la policia ha desencadenat 8 nits consecutives de manifestacions i greus aldarulls. Com està vivint aquesta situació? Perquè això és una mostra doncs, que potser els drets humans no estan del tot garantits fins i tot en potències mundials i en països del primer món, del considerat primer món?
Sí, això és així. I és que ho veiem cada dia, no cal anar tan lluny perquè ho veiem també al nostre país i a les nostres ciutats. Jo als Estats Units fins i tot m'atreviria a dir que la democràcia també s'ha d'agafar amb pinces, no?, de la manera en com els drets de les persones, dels drets fonamentals, no?, recollits per la Constitució, no es respecten, com el dret a la vida que hem vist en aquest cas. No? Jo estic seguint molt tot aquest tema perquè realment és preocupant, però és que no puc evitar fer paral·lelismes amb el que passa aquí. Jo tinc casos de persones a l'oficina que els veïns els hi han fet moving de casa seva, de fet, dues persones diferents, perquè són negres i m'ho diuen. És que, clar, no, diuen, vete aquí, negros, saps? És a dir, és una cosa que encara està tan arrelada que jo crec que no podem dir, mira, que malament ho fan, és que anem a analitzar-nos nosaltres mateixos, no? Perquè aquí hi ha molts comportaments racistes encara. I a banda d'aquest tema, no?, que és una vulneració de drets humans, és que n'hi ha molts altres. Hi ha drets bàsics que no estan garantits, tampoc. I aquí és on hem de posar el focus. Jo insisteixo molt en el tema del dret a l'habitatge. És veritat que és un dret d'aquests econòmics, socials i culturals que sembla que siguin drets de segona, però és que a partir del dret a l'habitatge s'articulen molts altres drets i sense garantir el dret a l'habitatge hi ha moltes coses que no podrem garantir, que no funcionaran, no? Llavors, jo per mi que cal treballar bastant més amb tots els temes dels drets humans i per això també estic fent moltes xerrades als instituts, intento fer moltes ponències en diferents àmbits per explicar i sensibilitzar sobre tot aquest tema.
I més directament a casa nostra, el Tribunal Suprem ha prohibit que els edificis públics es puguin penjar banderes que no siguin les oficials. Estic pensant, per exemple, en la de l'Orgull LGTBI, ho dic perquè és la data que ens queda més a prop i que se celebrarà doncs, a final d'aquest mes de juny. Clar, això és una vulneració també de drets, el dret a l'expressió?
Clar, jo ara mateix no et puc contestar perquè no tinc una opinió feta. Hauria d'analitzar-ho més a fons i poder-te explicar, si em permets, no et contesto aquesta pregunta ara mateix.
Doncs no pateixis, la síndica s'ho mirarà doncs, en detall, segurament com sempre fa moltes de les qüestions doncs, que afecten la ciutat. Eva Bellan, síndica municipal de Greuges, gràcies per atendre'ns avui, desgranar una mica més aquesta memòria relativa al 2019. Gràcies i bon dia.
Moltes gràcies, Núria. Cuideu-vos molt. Una abraçada.